Avui a Aula LH parlarem de com l'alumnat del Joan 23 ha aconseguit que l'Ajuntament comenci a construir un parc amb jocs accessible i inclusiu a partir de les seves propostes. A la tertúlia d'Aula LH parlarem del culte al cos i a la roba del jovent. En la secció a fons coneixerem la Casa d'Oficis d'Hostaleria de l'Ajuntament i els cicles que ofereix. A la secció Aula News sabrem en què consistirà el hub educatiu al voltant de l'escola Ausias Marc i també assistirem al mercat de cooperatives. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Milagros Consarnau ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. Fa uns dies l'Ajuntament ha començat les obres per remodelar i ampliar l'àrea de joc del carrer Prat, al barri de Bellvitge. El futur parc serà un espai més gran, accessible i inclusiu, pensat perquè els infants puguin jugar independentment de les seves capacitats. El projecte, a més, té un component molt diferencial. S'ha dissenyat a partir de les propostes dels alumnes del Centre d'Estudis Joan 23, situat just davant d'aquesta zona infantil. Avui volem parlar d'aquesta iniciativa i per això tenim amb nosaltres a l'Ima Martínez, a l'Iker Córdoba, a l'Hugo Palacios i a la Clàudia Bordons. Gràcies als quatre per acompanyar-nos. Primer de tot, jo voldria saber com va néixer aquesta idea de planejar un parc diferent. Tot va sorgir amb una carta. Em sembla que la Clàudia ens explicarà per què una carta i com va néixer la idea de fer una carta i a qui anava dirigida aquella carta.
Vam anar a una excursió al Parc de les Planes, llavors ens van deixar un temps lliure per jugar al parc i tothom podia jugar tranquil·lament sense ajuda d'un adult, menys l'Iker, perquè n'hi havia coses adaptades però no per cadira de rodes.
Quina mena de jocs hi ha al Parc de les Planes?
Per, exemple, n'hi ha un gronxador per gent que, bueno, que té problemes també una mica.
Un gronxador d'aquells que t'agafen, no?
Sí. Sí, com un gronxador d'aquells. I jo no he vist res més que sigui més inclusiu.
I a l'Iker, què li passa a l'Iker? L'Iker no pot pujar tampoc en aquest gronxador, no? Perquè l'Iker sempre va amb la cadira de rodes.
Sí, perquè l'Iker necessita com a vegades una mica més d'ajuda al posar com posar-se bé el cos, llavors, clar, allò no li funcionaria o es faria mal movent un braç.
I podia pujar, no podia pujar, però amb l'ajuda d'un adult, no? Treure-li de la cadira i que pugés al gronxador. Però per ell mateix van veure que ell no podia, veritat, pujar a cap element d'aquell parc.
I davant d'això ho vau debatre a la classe? Què va passar llavors?
La classe de l'Iker es va encarregar de fer la carta.
Però abans vau decidir que s'havia de fer una carta, però per què s'havia de fer aquesta carta?
Per dir-li a l'alcalde que els parcs no eren, eren inclusius, però no exactament per cadira de rodes.
Llavors li volíeu fer transmetre a l'alcalde que havia de fer algun canvi perquè l'Iker pogués jugar en algun lloc, no? Era això, no?
Sí.
Després d'aquella situació que van viure els nens, que van dir, què podem fer? No? A la classe va sorgir el problema o la pregunta de què podem fer perquè els parcs de l'Hospitalet fossin més inclusius. I arrel d'aquella pregunta, a la classe va sortir a la proposta de fer una carta.
Vale. Anem ara a preguntar-li a l'Iker. Què va passar, Iker? Tu vas anar al parc, no podies pujar en el gronxador i tu què els hi vas dir? Que quantes vegades havies pujat tu a un gronxador? Què els hi vas explicar?
Van dir que és injust que només he pogut pujar un gronxador dos vegades i els companys em van dir que moltes vegades.
I com et senties tu? De que no poder pujar els gronxadors com ells. Ells havien pujat moltes vegades i tu només dos, no? Com et senties?
Em sento enfadat i trist.
Clar. Mira, estem veient ara una de les imatges de l'Iker en un gronxador, que em sembla que és un gronxador que està a Sant Joan de Déu, no? Que això és el que us va explicar l'Iker. No? Anem a veure llavors, com va anar això de la pregunta? Vosaltres us havíeu plantejat alguna vegada que l'Iker només havia pujat dues vegades i que vosaltres no podíeu dir quantes vegades us havíeu pujat a un gronxador, no? Com, Hugo, com va ser això?
Bueno, no ens ho havíem planejat, però sí que és veritat que vam veure quan van anar al parc que ell no podia pujar i que només ha pujat dues vegades i nosaltres, que el que dius tu, no l'hem pogut comptar.
Uh-huh. Us ho havíeu plantejat alguna vegada abans, que els parcs no eren aptes per tothom?
No ens ho havíem planejat fins que vam arribar, però sí que ens havien donat compte.
Uh-huh. Vale, llavors, decidiu fer una carta. Vale? Sou de classes diferents, a l'Hugo i la Clàudia, no? I l'Iker anava a la teva classe?
A la meva.
Vale. I llavors, com va la cosa? Qui comença a redactar la carta?
Bueno, l'excursió vam anar a les dues classes, però vam començar, crec que la B, la classe B, que és la nostra, començant a dir que... Bueno, a començar a fer la carta.
Perquè estàveu treballant, què estàveu treballant en aquell moment?
Un projecte d'enviar un e-mail, de treballar un e-mail, i bueno, doncs vam pensar que era una bona idea.
Era difícil redactar una carta per l'alcalde?
Bueno, teníem que fer-ho bé, perquè era l'alcalde, però amb l'ajuda dels mestres ho vam fer bé.
Vale. Llavors, l'altra classe, la classe de la Clàudia, va ser qui va corregir la carta, no? M'han dit.
Sí. Perquè en un moment vam posar cadira de rodes, llavors vam pensar que, clar, la cadira de l'Iker no és una cadira normal de rodes, sinó que és elèctrica. Uh-huh. Llavors vam corregir aquests petits errors. Uh-huh. I després ja, un cop fet, ja la vam enviar.
Com la vau enviar? Com s'envia una carta a l'alcalde? No sé, això em sembla que vau necessitar una mica d'ajuda de la Imma o...?
Sí, una mica d'ajuda de la Imma i de l'altre professor que es deia Fèlix. Llavors ells van ser els encarregats d'enviar la carta a l'alcalde i el que més ja va ser...
La vam enviar a l'Ajuntament.
La vam enviar a l'Ajuntament.
Clar, sense saber si tindríem resposta o no tindríem. I la sorpresa va ser que sí que vam tenir una resposta part de l'Ajuntament.
Llavors, un dia va venir l'alcalde, acompanyat d'un altre regidor. Com va anar aquest dia? Què vau fer aquest dia?
Allà ens van explicar que tenien un projecte que d'un parc molt gran que estava en procés i... Bueno, ja ens van dir això, que li semblava bona idea i bueno, ja li vam proposar.
Clàudia, estàveu nerviosos de tenir l'alcalde allà o va pensar, bueno, escolta, és la seva feina, no? O què?
Bueno, jo crec que alguns van estar nerviosos. Jo no vaig estar del tot nerviosa. Però va ser impactant perquè no sabríem si ens diria que sí o que no, que si vindria. Llavors estàvem amb una mica de nervis de si ho farien o no.
Llavors us van dir que sí, que alguna cosa s'havia
de fer. Clar, en aquell dia el que ens van dir era que hi havia un projecte molt gran a l'Hospitalet, a la zona de la Gran Via, per allà, per fer un parc molt inclusiu, molt gran, i que sí que teníem raó de que a l'Hospitalet faltaven més parcs més inclusius per nens amb diferents tipus de capacitats. I però ens van quedar així, de que només farien, bueno, que estava en projecte aquest parc tan gran.
Però la cosa va continuar, no? Quin va ser el següent pas?
Bueno, doncs ens van respondre una ajudant de l'Ajuntament i ens va dir que ja havien revisat millor el tema i l'havien pensat millor i ens va dir que podíem, si volíem, que necessitaven la nostra ajuda, que podíem com dissenyar el parc, dissenyar el terra, dissenyar les mesures de seguretat i bueno.
Però quin parc?
Al final no era el parc de la Gran Via, no?
No,
era
el de l'escola.
Mira, ara, si us sembla, li anem a preguntar a l'Iker com ha de ser un parc perquè ell pugui accedir en aquest parc i pugui jugar a coses. Vale, Iker? M'has dit abans que això ho havies preparat, no? L'ajuda Lugo. És que l'Iker s'ha preparat les respostes una miqueta. La que explica com ha de ser el parc.
Ha de ser accessible i adaptat on pugui pujar amb la cadira de rodes als gronxadors i gaudir amb els meus amics del col·le.
Molt bé, és a dir, ha de ser un parc on algunes estructures on es pugui posar la cadira de rodes.
Sense que n'hi hagi ningú que li hagi de treure de la seva
que
cadira.
Que sigui autònom,
que sigui autònom, perfectament.
Bé, molt bé. Llavors, us diuen que serà aquest parc, el parc del carrer Prat, davant del
centre... Del costat del col·le.
Del col·le. I què passa? Com comenceu allà? Us donen alguna idea, algun pla, o comenceu allà a dibuixar el que vosaltres vulgueu? Com va anar?
Bueno, primer els profes ens van donar un plànol per cada taula de les dues classes. Llavors, ens van donar també una sèrie d'atraccions del parc accessibles. N'hi ha unes que es quedaran al lloc on estaven a l'antic parc. I unes altres que accessibles i noves també. Llavors nosaltres ens van dir poseu les atraccions que vulgueu, on vulgueu, i els gronxadors sí que tenen que estar a una part que, exacta del parc. Llavors vam dissenyar el terra fins que van guanyar. Bueno, van quedar dos, llavors van escollir un que va ser el guanyador, llavors és el que estan fent ara.
Vale. Si us sembla, anem a veure la imatge, em sembla que tenim el dibuix del disseny, és aquest el disseny sí. Que va guanyar?
Sí.
Hugo, explica'm-lo una miqueta.
Bueno, els gronxadors, com ha dit la Clàudia, estan allà en una... En la línia taronja aquesta
sí.
És on es té que posar perquè és com una llei de la mesura de seguretat
sí.
I bueno, la resta estan aquí que són una mica més inclusius.
Vale. És a dir, que el que hi ha darrere de la línia taronja són aquests jocs on podria accedir l'Iker, no? Directament amb la cadira. No?
Sí, també n'hi ha altres.
Sí.
Que passa que aquesta delimita, aquesta línia taronja delimita a... aquelles atraccions, aquells elements on hi ha més moviment.
Clar, perquè si tu ets un gronxador i aixeques així el peus, li podràs donar algú i la mesura de seguretat és com de diferent color.
Llavors, això també vau aprendre moltes coses, no?
Sí.
Vau aprendre que per dissenyar un parc s'han de tenir abans unes idees prèvies, no? De seguretat i tot això. I dius que també vau dissenyar, deia la Clàudia, el tema del terra, de com aniria pintat el terra.
Vam escollir que el color seria el blau, en aquest cas, i bueno, la mesura de seguretat seria la taronja.
Molt bé. Llavors, a partir d'això, l'Ajuntament ha fet un dibuix, un render, sobre com serà aquest parc que ara han començat les obres, que és això, no? És això?
Ens van dir que seria, crec que va ser 200 metres més gran, que amb bancs, amb un terra que era dissenyat per nosaltres, però que van posar una mica ells de les imatges del terra, la lluna, l'estrella, i bueno, si et fixes, la mesura de seguretat, la línia taronja.
La línia taronja, molt bé. I, és a dir, que tots aquests dibuixos del terra, Clàudia, també els vau dissenyar vosaltres, no?
Sí, i la línia taronja està ja no pel color, sinó perquè té una textura diferent per als nens que són secs. Per saber que allà tenen que anar amb compte perquè n'hi ha gronxadors o coses que els hi poden fer molt mal sense que ells ho sàpiguen.
Escolta, suposo que heu après molt de tot aquest procés, no? Perquè, com li deia a l'Hugo, heu après com s'ha de dissenyar un parc, però, no sé, expliqueu-me què més coses heu après de tot això. Dieu, ostres, què ha estat important de tot aquest projecte?
Bueno, amb el projecte vam practicar a fer un email millor i és que a fer una carta a l'Ajuntament, a veure els projectes que té l'Ajuntament i, bueno...
I tu, Clàudia, què creus que has après?
Hem après que també que no tots els parcs són inclusius i a vegades també es té que avisar perquè la gent o no té temps o no es dona compte. I també, com ha dit el Hugo, el de fer emails millor.
Creieu que des de l'Ajuntament s'hauria d'escoltar més els nens com vosaltres de com han de ser les coses que fareu servir vosaltres?
Sí, perquè també els nens tenen dret a que les persones més grans o els alcaldes o gent amb més poder els escoltin.
Tu, perquè teniu bones idees vosaltres?
Sí, sí.
Crec que som, des de petits som molt creatius, inclús a vegades més que els adults, però jo crec que sí, en alguns casos sí.
Imma, què heu après vosaltres també de tot aquest procés? Perquè clar, quan comenceu un projecte mai sabeu tampoc que sortirà d'aquell projecte, no?
Aquest projecte va sortir, es van alinear els astres, no? Perquè estàvem treballant la carta, llavors van dir de fer una carta, estàvem treballant també, durant tot el curs també hem treballat molt a tota la part més inclusiva, no? Tenir la sort de tenir a l'Iker a la classe, uh-huh. I de mirar, no? Tenir una mirada molt més inclusiva i més oberta a totes aquestes barreres arquitectòniques que a la ciutat n'hi han de moltes, no? I moltes vegades fins que no ho vius de més a prop no et dones compte, uh-huh, d'aquestes coses. I hem après moltíssim, i hem après d'ells, perquè al final aquest projecte va sortir de la veu dels alumnes i nosaltres només vam ajudar una miqueta, però al final van ser ells els que ho van fer tot.
Uh-huh. I el tema de que hagi sortit fora, que no és un projecte com altres que queda dintre de l'escola, sinó que és un projecte molt relacionat amb el barri, amb la ciutat.
Que és un aprenentatge molt significatiu, no? Que ho intentem a l'escola, no? El treballar d'una manera o treballar en projectes que serveixen per coses, no? I aquest jo penso que és un projecte que se'ls quedarà per tota la vida, uh-huh, i se'n recordaran sempre de que ells van ser els que van proposar fer un parc més inclusiu a la nostra ciutat i al nostre barri, a Bellvitge. Uh-huh.
Quin és el següent pas? No sé si l'Ajuntament us ha dit que revisareu les obres o aquestes coses, quines són? Què passarà ara?
Quant de temps ens van dir? A l'Ajuntament què ens va dir? Quant de temps trigarien?
Ens van dir que 3 mesos, però que també tenia, que era un pressupost molt gran, crec que van dir un milió,
no sé,
més o menys, però bueno.
Eren molts diners?
Sí.
Vale.
Però com van les obres? Com veieu les obres vosaltres?
Les veiem bé perquè aproximadament cada dia veiem el parc, com va avançant, com va creixent i estem contents.
Sí. Penseu que l'Iker estarà més content a partir d'ara amb això? Ja no només amb el parc, sinó en què vosaltres, pues, ostres, us heu bolcat amb el seu dia a dia, no? I l'heu ajudat. Com penseu que se sentirà l'Iker?
No nosaltres, sinó ell també ha participat, però crec que estarà molt content i orgullós de nosaltres, però que, com he dit, que ell també ha participat molt.
Sí? Us donava idees i,
sí,
i això? Mm. Tu com ho veus, Clàudia?
Jo ho veig bé perquè així l'Iker també podrà jugar a parcs, perquè des de que van posar el vídeo de l'Iker al gronxador, doncs llavors ens vam centrar més en allò, que ell també té dret a jugar a parcs i llavors estem molt contents.
Doncs Clàudia, Imma, Hugo i Iker, moltes gràcies als quatre per venir, per explicar-nos com ha funcionat aquest projecte i, bueno, doncs anirem a gravar, quan s'acabi el parc, anirem a gravar i a tots jugant i a l'Iker també, naturalment.
Tant l'Iker com qualsevol nen que tingui una cadira de rodes.
Sí. Molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies als quatre.
Gràcies a vosaltres.
Avui a la tertúlia d'Aula LH volem parlar sobre quina importància li donen els joves a la imatge personal. Passen molta estona arreglant-se? Segueixen l'estil d'altres o tenen estil propi? Estan influenciats per les xarxes socials? I per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres a la Carlota, a la Lucía, a l'Àngel i a la Cira. Moltes gràcies als quatre per estar aquí amb nosaltres. Començarem per aquest costat, per la Carlota mateix. Carlota, comencem primer parlant de cadascun de vosaltres. Com d'important és per vosaltres la imatge? Com és d'important la imatge per tu? Dediques molta estona a triar la roba, a maquillar-te, a posar-te complements?
A veure, jo penso que la imatge per tothom és una carta de presentació cap a, sobretot al món laboral, cap a la feina, cap a doncs, tot. Llavors jo, depèn del lloc on vagi, sí que cuido molt la meva imatge, ja que la primera impressió d'una persona no és, doncs, és la imatge exterior. Uh-huh. Després ja entra doncs, com siguis tu i tot, però jo crec que la imatge, com et veus, és molt important cap al món.
Uh-huh. Dediques molta estona, llavors?
Dedico estona, sí. Sí.
Més en triar roba, maquillatge, les dues coses...
Tot en general, o sigui, que tot el conjunt sigui, doncs, depèn de l'ocasió, si he d'anar a una entrevista de feina, doncs, posar-me per l'ocasió d'entrevista de feina, doncs, depèn de l'ocasió.
Creus que el teu estil està marcat per influències exteriors? Tens el teu propi estil? Vull dir, t'influencien molt les xarxes socials o els amics o els companys o...
A veure, jo crec que sí, que a tots ens influencia doncs, el nostre entorn. Jo, per exemple, doncs, sí que miro molt les xarxes socials. Si una tendència m'agrada, l'agafo, si no m'agrada, no l'agafo. Però és el que et dic, depèn de l'ocasió i on hagi d'anar, doncs, si vaig a una entrevista de feina, em fico per aquella ocasió, no com les xarxes diguin, ja. O sigui, em fico formal per l'ocasió.
És a dir, que tu saps ben bé, tens, diguem-ne, una forma de, sí. de vestir i de mostrar-te depenent de
l'ocasió.
De l'ocasió. Lucía, quin és el teu cas? Tu li dediques molta estona a la teva imatge personal, què és el que t'influencia en aquesta imatge personal?
Sí, bueno, a mi m'agrada molt arreglar-me i tot el que ha de veure amb la imatge personal. Crec que és un punt molt important que mostra, a part de qui ets, mostra una part de la teva personalitat, però també crec que cada ocasió té una forma de vestir i nosaltres, per exemple, que hem estudiat assessoria uh-huh. d'imatge, sabem perfectament quins són els moments on nosaltres ens hem de vestir d'una manera o ens hem d'arreglar d'una altra. Però, per exemple, al meu temps lliure, pues, la meva forma de vestir, de maquillar-me o de pentinar-me sempre és basant-me en la meva personalitat.
I aquesta personalitat l'has anat agafant d'influències?
Sí, o... jo crec que sí.
Sí.
Perquè ara les xarxes socials les pots agafar des de molt petita i segons tu vas creixent vas agafant tendències que potser et van agradant més o una forma de maquillar-te que t'agrada més, però sí que crec que tot això va evolucionant segons vas creixent.
Mm-hmm. Anem ara per aquest costat, anem a veure l'Àngel, què opina de tot això, Àngel? Quanta estona passes davant del mirall? Et prepares molt per sortir de casa? Tries molt la roba?
No, jo depèn de l'ocasió també. Si és un aniversari, pues, sí que vaig més arreglat, però un dia normal d'institut agafo la roba més còmoda per mi i sobretot em cuido més el tema cabell i la cara.
Uh-huh. Ah, la cara, et poses cremes i aquestes coses o...?
Bueno, més que tenir-la sempre neta.
Ah, vale, sí, això és important, sortir amb la cara neta. Quin és, què penses que t'influencia tu en aquesta forma de ser? Vas com els teus companys, segueixes les modes de les xarxes socials, parlant del cabell, que dius que sí que tu cuides més i això?
Sí, el tema cabell sí que és veritat que és més per la gent com ho porta i pues, a mi m'agrada com queda. I la roba, a mi m'agrada més la roba esportiva.
Esportiva. Uh-huh.
I quasi sempre porto roba esportiva.
I això perquè hi ha gent que ho fa també com tu, no? No ets l'única persona que porta roba esportiva. Forma part també de la moda, no? Anar així sí. amb roba esportiva. Cira, quin és el teu cas? Li dediques molt d'estona a la teva imatge personal? Què és el que t'influeix en aquesta imatge personal?
Bueno, a mi el que m'agrada és pues, que sentin que tinc personalitat, encara que potser veig una tendència i m'agrada aquella tendència o qualsevol cosa, qualsevol peça de roba que porti tothom, si a mi m'agrada, l'utilitzo. Però si hi ha una altra peça de roba o qualsevol cosa que m'agradi a mi i potser no li agrada a ningú, també l'utilitzo. Al final és el que veig que em queda bé i el que m'agrada. Uh-huh. I doncs res.
Les influències, d'on treus aquestes influències?
Pues jo crec que sí, com han dit elles, que al final les influències venen des de ben petites o petits, i doncs res, que jo crec que estem influenciats per un munt de xarxes socials i per moltíssimes coses.
I encara que tu diguis que va una mica amb la teva personalitat, al final aquesta personalitat ve una mica marcada per totes aquestes influències. Vale, ara he parlat de vosaltres, anem a parlar ara d'una mica com veieu el món dels joves, no? De quines són les tendències actuals en els joves? Ja no parlem tant d'anar a una entrevista de treball o això, en el dia a dia, com penseu que vesteixen els joves? Com fan servir molta roba barata, la faig servir dos dies i després la llenço i compro una altra? Hi ha una obsessió per les marques? Hi ha una obsessió per seguir a determinats personatges o a determinats famosos? Vale? Comencem per tu, Carlota.
Bueno, jo crec que això, doncs, avui en dia la gent utilitza molt el fast fashion, que és roba doncs, d'utilitzar, et durarà com a molt un any i l'has de llançar perquè no és de qualitat. Jo sempre doncs, he pensat que és molt millor comprar roba de qualitat i de marca, ja que et durarà molts més anys, però els joves avui en dia, ja per la situació econòmica o per el que sigui, doncs, utilitzen aquesta forma de doncs, Inditex i marques així de moda ràpida.
O Temu, aquestes coses per xarxes.
Sí, o Shein, no? Aquestes coses, doncs, que al final la qualitat és pèssima, però doncs, és roba que utilitzen doncs, poder una influencer que utilitza un top d'una marca molt bona però tu no pots arribar a aquesta marca, doncs busques, jo què sé, per ficar un exemple, el Shein, doncs aquest top perquè t'agrada i el vols portar.
Uh-huh. És a dir, que tu creus que la fast fashion és la línia principal,
és la línia principal dels joves.
Dels joves.
Sí.
Què opines tu?
Jo crec que ara també amb les xarxes socials hem anat veient com, per exemple, els influencers per cada ocasió tenen un look completament diferent, mai es posen el mateix top o mai es posen la mateixa roba per dues ocasions diferents, i això també influeix a que les persones que ho veuen vulguin una mica seguir això. I, per exemple, surten de festa, pues, em compro un look completament diferent. Me'n vaig a un sopar, un look completament diferent. I això, amb una roba de qualitat, pues, és una mica complicat si no tens una economia alta. Sí. Llavors, el fast fashion, com ha dit la Carlota, és com el més proper a la gent jove d'ara.
És a dir, els joves no fan servir lo del fondo d'armari, no?
No.
De tenir coses que combinin amb tot i que et puguis posar en diferents ocasions.
Nosaltres sí, nosaltres perquè ho hem estudiat, però si no...
Vale, anem a veure per aquest costat. Això, com valoraríeu vosaltres el jove, la gent de la vostra edat en general? Quines creieu que són les línies? Tu parlaves d'anar així amb roba esportiva. Hi ha molts joves com tu que segueixin aquesta línia?
Jo crec que sí. Que sí? Jo, al meu institut hi ha gent que porta roba esportiva, no només jo.
Ja, vale. I creus que aquesta és la línia o quina penses que és la línia dels joves actuals?
Jo crec que cadascú té la seva forma, però sí.
Sí. No, elles parlaven de fast fashion, no sé si en el teu cas penses més això, no? En la línia de, us compreu samarretes, per exemple, tu portes una samarreta del Barça. Una samarreta del Barça no és barata, no?
No, però no... No em fixo més en que sigui original i que sigui... Jo només vull portar-la, aleshores, no és la marca.
Sí, és portar la samarreta esportiva.
Sí.
Cira, tu què penses de com vesteix en general els joves?
Jo crec que vesteixen molt iguals, sí? Tots. Però no ho sé, és com que veig a grupets de joves i moltes vegades dic... jopetes, no? O sigui, semblen, jo què sé, que s'haguessin posat d'acord en portar, perquè totes, per exemple, totes les noies porten el pantaló de lino,
sí.
No? Totes.
Sí.
I una samarreta de qualsevol color.
Sí.
Pot ser negra, rosa o qualsevol color, però tampoc un color tan llampant.
Sí.
I moltes vegades que van moltes iguales i després els nois igual. Porten, moltes vegades he vist una dessuadora que me la sé de memòria, però perquè la veig portada a tot, a un munt de joves, però jo què sé, hi ha una tendència i se la compra tothom.
És a dir, que creus que hi ha poca personalitat.
Sí, moltes vegades
penso
que
la gent
depèn d'aquí, però moltes vegades, almenys al meu institut o a altres instituts que veig, moltes vegades sí que pues, porten el mateix.
Es busca la comoditat o es busca la tendència? Perquè, per exemple, ara ha començat a fer calor, vale? I sí que és veritat, doncs, que ara la gent comença a posar-se pantalons curts i això, però moltes vegades igual us poseu coses que abriguen massa i que no són pel moment, o coses que són massa fresquetes pel moment, perquè un es posa els pantalons curts i ara s'han de posar sí. tots, no?
I se segueix això? Malalto, sí. Però bueno, sí, sí, jo crec que és veritat el que dius, perquè bueno, al final si hi ha una tendència que tu veus d'una persona que potser també a les xarxes socials influeix, perquè els influencers, jo què sé, viuen en un lloc que és càlid i porten una cosa pues, que els agrada, no? I clar, tu la vols portar, però també moltes influencers fan que porten roba d'estiu i després es posen una jaqueta o qualsevol cosa, però a l'hivern fa fred igualment. Sí, sí. Llavors moltes vegades com que te'n deixes a portar-ho.
És a dir, primer la tendència i després la practicitat. Ja. No?
Sí.
A banda de la roba i del maquillatge, un altre tema és que hi ha molts joves que ara comencen ja a operar-se de molts joves, no? Per, bueno, no sé, expliqueu-me per què penseu que gent molt jove de 18, 20 anys pues, està començant a posar llavis o pits o coses així. Tu per què penses que es fa? I no penses si està bé o no està bé?
Jo crec
o...
que perquè hi ha massa... Les xarxes socials al final ara s'han pues, fet molt més famoses, o vull dir, es veuen molt més i quasi tothom les veu. Aleshores jo crec que al final pues, la gent com veu que moltes persones de 20 anys o no sé, persones que són influencers, que són més grans, superen i com ho veuen les persones joves, pues, diuen, pues, jo també ho vull.
Tu creus no? que és per això, per copiar? Tu per què sí. penses que hi ha cada vegada gent més jove que supera?
Perquè jo crec que la gent es vol veure com veuen els altres i volen ser com perfectes, però jo crec que no hi ha algú perfecte. O sigui, cadascú és com és i no crec que faci falta fer-ho.
Potser és una mica malaltís, no? Perquè igual si vols ser massa prim o tenir masses músculs o posar-te, no sé, tu com ho veus? Creus que s'ha d'anar tot amb certa mesura, que pot arribar a ser malaltís?
Depèn de la persona, si li menja molt al cap, sí, sí. Però si es fa per tenir un hàbit o tenir un perquè, o fer-ho perquè t'agrada, doncs està bé.
Anem a veure aquest costat dels especialistes en el tema imatge. Com veieu el tema aquest d'operar-se tan jove?
Jo ho veig bé, o sigui, no estic gens en contra, ja que hi ha molts joves que tenen molt complex en moltes parts del cos i si poden utilitzar aquest recurs i tenen la sort econòmica o el que sigui per utilitzar el recurs i sentir-se millor amb ells i elles mateixes, doncs jo veig una solució doncs, molt viable, ja que molts trastorns, per exemple, d'alimenticis o dels que hi ha en joves, doncs venen de no sentir-te bé amb tu mateixa. I si això ho pots remediar i evitar-te un altre tema una mica més greu, doncs jo ho veig estupendo, la veritat.
I no creus que està una mica influenciat, com deien ells per el tema de les imatges d'aquests influencers, d'aquests famosos, de voler semblar-se a algú que potser tu no ets?
Depèn, sí, segur que hi ha gent, molta gent que supera doncs, per semblar algú que no és, però bueno, jo, si és el que la persona vol, doncs jo ho veig perfecte. Al final tothom tenim complexes i a tothom ens agradaria arreglar-los i si ho fan d'aquesta manera, doncs perfecte.
Lucía, tu què opines?
Bueno, jo crec que també el tema dels filtres a les xarxes socials també fa molt que les persones, quan es veuen al mòbil i es veuen amb un filtre posat, després es veuen al mirall i potser no agraden, o sigui, no s'agraden a ells mateixos perquè estan acostumats a estar tot el dia veient una imatge que no és real al seu telèfon d'ells mateixos. Llavors, per exemple, això pot fer que la gent vulgui posar-se llavis amb 18 anys perquè des dels 16 s'està veient a un telèfon amb una imatge que no és real d'ell mateix. Mm-hmm. Però crec que també en aquest món hem de tenir molta personalitat i hem de fer el que nosaltres ens sentim més còmodes i no perquè una persona superi el pit, nosaltres ens hem d'operar també per semblar-nos a ells.
Però opines com ella que si tu no et sents a gust amb el teu... amb la teva imatge, amb
o sigui,
el teu cos...
Jo crec que les operacions són una via molt fàcil per poder treure complexes i inseguretats a les persones, però tampoc crec que sigui la via igual correcta o la primera que hem d'agafar. Uh-huh.
Doncs Lucía, Carlota, Àngel i Cira, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquestes opinions, m'heu aportat moltes coses. I res, vosaltres, espero que en el vostre línia professional, doncs això, que susurreu molta gent i que això, que comenteu totes aquestes coses amb molta gent. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies per venir. La setmana passada us parlàvem de la preinscripció de la formació professional. A l'Hospitalet, l'Ajuntament disposa d'un centre de formació en hostaleria que ofereix diferents cicles. Hem visitat aquest centre on estan preparant diverses activitats que tindran lloc en els pròxims dies.
El Centre de Formació d'Hostaleria porta més de 25 anys formant a persones de la ciutat en l'àmbit de l'hostaleria. Serà redundante, però és així, no? Perquè tenim homologacions, nosaltres fem formació professional per l'ocupació, i tenim aules i tallers homologats per formar a persones en l'àmbit de la cuina, del bar, del restaurant, cafeteria... tenim diferents especialitats formatives i certificacions acreditades pel Servei d'Ocupació de Catalunya que permeten capacitar a joves i adults de la ciutat d'Hospitalet. Ara, un dels programes que tenim en marxa i que és el que veureu en imatges és la Casa d'Oficis d'Hotel, que li diem. És un programa que s'emmarca dins del projecte de treball als barris, que està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i que el que permet és a joves de la zona nord de la ciutat, diguem de la zona del Sant Montà, que es puguin formar en dos grans sectors. En tenim un aquí, que és el de l'hostaleria, i en tenim un altre, amb el mateix model, en l'àmbit de les instal·lacions en edificis.
Sí que m'agradava l'hostaleria, però no crec que per dedicar-me a ella. I després d'haver-me enterat de lo de la Casa d'Oficis, que et formava, i també que la part econòmica, de que te deia un sol, pues em va ajudar i em va animar a apuntar-me.
Abans estava fent una altra cosa, però la veritat és que la cuina m'agrada molt i és el que vull fer, a més endavant. Perquè la meva mare em deia, Gerard, per què, si jo estava fent màrqueting i publicitat, i em va dir, Gerard, per què no fas cuina, ja que cuines a casa? I bueno, jo veig que això és el que a tu t'agrada realment. O sigui, no sabia tallar ceba, i ara sí que sé, la veritat que ho he après tot.
La formació que reben és teòrico-pràctica durant 6 mesos i durant els altres segona part, que se li diu la fase 2, tenen un contracte amb l'Ajuntament d'Hospitalet on desenvolupen tasques com a professionals de l'àmbit de l'hostaleria. Participem, doncs, per exemple, en activitats de la ciutat com són el concurs de cocteleria, que el fem aquest 4 de juny, val? Que l'impulsem des del Centre de Formació d'Hostaleria. Participem també a l'activitat que es farà el 6 de juny, crec que està prevista pel 6 de juny, de la Xefla, també.
Jo crec que la nostra professió, si mires totes les coses que has de fer, és molt senzilla, perquè una a una totes les coses que són molt fàcils de fer. El que ho fa realment complicat és que són 1.000 coses a fer, senzilles, amb un ordre en concret. Llavors això fa que es compliqui bastant més del que sembla.
Per exemple, a l'hora de netejar peix, filetejar, és com més molt delicat i això els hi costa bastant. Però després i començar a aprendre a tallar les verdures, aprendre els tipus de tall... sí, aquest seria com més complicat, així que costa més. I bueno, ara mateix estic fent el mòdul de tècniques culinàries i els alumnes doncs, surten preparats per poder ser cuiners, a un restaurant, a un hotel, a un bar, on ells vulguin.
Cada fornada és un món, no? Però dintre d'aquest món doncs, sempre tenim alguns nois que tenen ja el coquet a dintre a dir m'agrada el que he vist, altres que tenen una idea molt clara, vull ser cocteler, per exemple, i altres que volen provar. I després altres que tenen les idees molt clares, que diuen, jo vull arribar a estudiar però necessito diners per poder-ho fer i crec que la millor manera és formar-me per després poder entrar a la universitat.
Fa unes setmanes, Ajuntament i Generalitat van anunciar que l'Escola Sant Feliu s'instal·larà el pròxim curs a l'antic Joanot Martorell. I fa pocs dies, les famílies de l'Escola d'Educació Especial Escorça es van manifestar demanant de nou un edifici en condicions per al seu centre. Un edifici que Ajuntament i Generalitat havien apuntat que es trobés a l'antic Joanot Martorell. Ara l'Ajuntament ha anunciat quin pla n'hi ha per a construir un hub educatiu al voltant del Joanot Martorell i de l'Ausias Marc i donar així sortida a l'Escola Sant Feliu i també a les escoles d'educació especial.
El futur hub educatiu de l'Hospitalet es projecta amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats educatives de la ciutat. S'ubicarà a la zona on ara hi ha l'escola Ausias Marc i l'antiga escola Joanot Martorell i comptarà amb tres edificis independents totalment nous. El primer es dedicarà a una escola de dues línies.
En aquest sentit, doncs, acolliria el que és l'actual Ausias Marc i veurem l'encaix del Sant Feliu, ara que marxa a l'edifici del Joanot Martorell, si s'integra o com acaba resultant, però l'objectiu al final és tenir una escola de dues línies en un dels edificis. Un segon edifici perquè sigui un edifici de centre d'educació especial, per tal d'acollir doncs, l'Estel Cambori, l'Escorça i ampliar places d'educació especial a la ciutat, que ara mateix és una necessitat que no estem cobrint.
El tercer acollirà el Centre de Recursos Pedagògics de l'Hospitalet i esdevindrà també la seu del Centre de Normalització Lingüística. El projecte suposarà l'enderroc de l'escola Ausias Marc i l'edifici del Joanot Martorell i també podria afectar la seu de Creu Roja.
I el que es planteja de com va evolucionar-ho, que això ja es veurà quan es liciti, quan la Generalitat liciti el projecte, és la construcció per fases dels tres edificis per tal de continuar totes les activitats que s'estiguin produint en aquell entorn que puguin mantenir-se mentre puja algun dels edificis. S'ha d'aplanar i anivelar els terrenys per tal de pujar les tres edificacions, com dic, per fases i poder doncs, anar ubicant cada servei i cada centre als espais que li pertoquen.
A curt termini, l'Ajuntament treballa per reubicar el Centre de Recursos Pedagògics en un emplaçament perquè l'Escola Sant Feliu pugui traslladar-se a l'edifici del Joanot Martorell com més aviat millor. Paral·lelament, la Generalitat ha de licitar el projecte del futur hub.
Està en mans de la Generalitat, que com va pactar el president i l'alcalde, doncs ho impulsarà i ho incluirà als pressupostos el propi Departament d'Educació per tal de poder impulsar aquest inici de redacció del projecte i que en uns quants anys doncs, puguem tenir aquest hub educatiu a la ciutat.
Pel que fa a l'edifici de l'actual Escola d'Educació Especial Estel Cambori, quedaria disponible per a un futur centre educatiu o equipament a la ciutat.
La setmana passada us informàvem que l'escola Paco Candel no podrà començar al setembre en el nou edifici. Ara hem parlat amb les famílies que han mostrat el seu neguit sobre com i quan es realitzarà el trasllat.
Ja fa 15 anys que l'escola Paco Candel va obrir portes en aquests barracons, una mesura que té els dies comptats. Al costat s'ultima el tan esperat nou edifici que ha d'acollir els infants i docents. Les obres, però, van amb retard i no podran començar el curs vinent a les noves instal·lacions.
Han hagut temes, per lo que ens van explicar, amb el tema de les finestres, que es van endarrerir molt, i clar, al no haver pogut posar finestres, doncs moltes coses que van per darrere, en el tema d'interiors, doncs van quedar també doncs, parades. I com que no estan segurs de que puguin arribar a temps que estigui fet el trasllat i al setembre puguem començar, doncs s'ha decidit endarrerir l'entrada a l'escola.
Un retard que inquieta les famílies. I és que el trasllat que s'havia de fer aquest estiu amb les aules buides s'ha hagut d'ajornar fins a mitjans d'octubre, amb el curs ja començat. Per això, durant més d'una setmana, els infants no podran fer ús de la nova escola, però tampoc dels barracons actuals. Per ara, l'Ajuntament no ha concretat en quins espais alternatius es reubicaran els 450 alumnes durant aquells dies. Per això, l'AFA exigeix més informació.
Sense concretar res. Aquesta va ser la seva informació. Un dia indeterminat entre 8 i 10 dies, uns dies seran lectius i l'altre dia no seran lectius, però es garantirà que les famílies que no puguin conciliar puguin portar la canalla, però no es concreta cap, ni espais concrets. Suposem que seran de l'Ajuntament, suposem que seran per la zona, a prop, però no tenim resposta, per exemple, a famílies que tenen més d'una criatura, si hauran de portar una cap a un costat, una cap a un altre. És que no, informació, res.
A més, mentre duri el trasllat, la meitat dels docents no podran fer classe perquè s'hauran d'encarregar de la mudança. Un fet que consideren afectarà l'activitat lectiva dels seus fills i filles.
No només estaran en espais que no sabem quins seran, sinó que la meitat de la plantilla dels docents estaran fent trasllat. L'altra meitat estaran amb la canalla. La resta d'adults seran monitors. Després hi ha ens han dit que hi ha un pla de temps que tindrem, que no serà lectiu, i llavors, per tant, no hi haurà cap mestre, llavors, perquè estaran fent temes de trasllat.
L'Ajuntament s'ha compromès a tornar-se a reunir amb les famílies a principis d'estiu.
L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, l'EMCA, obre fins al 7 de juny el període de preinscripció per al nou alumnat del curs 2026-2027, amb una àmplia oferta formativa en música, teatre i dansa adreçada a infants, joves i adults. Entre les propostes de l'EMCA ofereix formació musical en diferents àmbits, com la música clàssica, el jazz, el pop-rock o la música tradicional, així com programes d'arts escèniques en teatre i dansa. També inclou projectes específics, com conjunts instrumentals, companyies artístiques, activitats interdisciplinars, a més de dos graus professionals. La preinscripció es pot fer de forma telemàtica a la web de l'ENCA o presencial a la seu de l'ENCA demanant prèviament cita telefònica. El ple municipal ha tornat a debatre temes relacionats amb l'educació a la ciutat. Al plenari del mes de maig van prendre la paraula les treballadores de les escoles bressol municipals i les famílies de l'escola Sant Feliu.
Es van fer sentir al ple municipal. Les treballadores de les escoles bressol municipals de l'Hospitalet van mostrar el seu enuig amb pancartes, però també amb la paraula. Van intervenir a l'apartat de participació ciutadana per reclamar que l'Ajuntament, després de 2 anys d'endarreriments, aprovi un nou plec de condicions per la plantilla de les escoles bressol municipals.
Exigim la publicació immediata del nou plec de condicions, amb la dotació pressupostària necessària i amb garanties reals de compliment dels drets laborals i de la qualitat del servei. Perquè sense condicions dignes per les treballadores no hi ha servei públic de qualitat.
L'oposició va criticar aquest retard per actualitzar el plec del contracte i que impedeix millorar les condicions laborals de les treballadores de les bressols.
Per quan els plecs del contracte? Per quan els plecs del contracte? Quan tindrem el contracte? Al setembre no el tindrem. Al setembre no el tindrem perquè és impossible, ja és impossible que es pugui tenir aquest contracte.
L'ànima, el cor i la feina per fer una tasca que està molt bé que tinguin voluntat, però que aquesta voluntat ha d'estar compensada si creiem en els drets laborals i si creiem en els serveis públics.
La responsable d'Educació a l'Ajuntament, Cristina Santón, va demanar disculpes pel retard i va assegurar que el nou plec el podrien licitar aviat.
Espero que les properes setmanes es pugui aprovar, licitar i us puguem explicar d'una embonada a totes les bressol quines són aquestes millores que comportaran el vostre dia a dia. Tot i així, disculpeu-me i disculpeu-nos per l'endarreriment, som conscients, ens ocupa i hi estem treballant.
Al ple municipal també es va tractar el cas de l'escola concertada Sant Feliu. De l'anunci del seu possible tancament a l'abril, es va passar la seva continuïtat a l'antiga escola Joanot Martorell. Tot i això, la representant de les famílies del centre va prendre la paraula per demanar més informació del trasllat.
A dia d'avui seguim sin tenir informació sobre aspectes fundamentals com què passarà amb l'equip docente, com se garantirà la continuïtat del projecte educatiu o com se reorganitzarà el pròxim curs. Sabem que s'està treballant en això, però no tenim informació concreta. Tota aquesta incertidumbre no transmet tranquil·litat a les famílies.
L'oposició va afirmar que encara hi ha masses interrogants sense resoldre's al voltant d'aquest trasllat. Per la seva part, la tinenta d'alcaldia, Cristina Santón, va demanar tranquil·litat a les famílies perquè s'està treballant amb el Departament d'Educació en tots els aspectes.
Si no se garantiza la continuidad del equipo docente durante el año que viene, evidentemente no se garantiza el proyecto educativo. Entonces no estamos manteniendo la escuela San Feliu. Será otra cosa, pero no será la escuela San Feliu.
Que se pongan realmente las pilas y que crucemos los dedos en septiembre podamos estar hablando de un centro educativo nuevo, integrado.
Que si no arribem al setembre no tancarà l'escola Sant Feliu. Es mantindrà oberta fins a poder fer aquest traspàs. O sigui, estàs treballant en tots aquests aspectes per tal de donar continuïtat al projecte educatiu i que les famílies ho visqueu com una transició molt planificada i marcada, no?, i acompanyada.
Sobre aquesta qüestió, l'alcalde David Quirós va explicar que el trasllat de l'escola Sant Feliu a l'antic Joanot Martorell no suposarà la cancel·lació del projecte del hub educatiu en aquell espai, on han de traslladar-se nous edificis les dues escoles d'educació especial de l'Hospitalet, l'Estel Cambori i l'Escorça.
Un any més, Santa Eulàlia i Bellvitge han acollit els mercats de cooperatives escolars. Enguany han participat 413 alumnes de primària i ESO de 8 escoles i 4 instituts de l'Hospitalet, que han creat 17 cooperatives escolars.
Aquí, no? 3. Ni me podreu posar això? Quina salamandra aquesta, quan val?
Els nois i noies de les cooperatives escolars han hagut de posar a prova la seva faceta de venedors per donar a conèixer les seves creacions. Al llarg del curs han treballat per constituir la seva pròpia cooperativa i elaborar-ne els productes. El resultat final va des de polseres, clauers o punts de llibre que han posat a la venda.
Polseres, imants, clauers...
Hem estat escollint els productes. Cada dia estàvem fent molts invents i al final ens han sortit això.
Hem estat uns dies i mesos preparant, donant idees, votacions i hem estat fent portaespelmes i hem pogut ganar molts diners, que de moment uns 150 euros.
L'objectiu d'aquesta iniciativa, en la que han participat més de 400 alumnes de 8 escoles i 4 instituts de la ciutat, és fomentar la cultura emprenedora entre l'alumnat i posar en pràctica altres valors.
Bueno, a part dels coneixements plàstics, també tenim la cooperació entre ells, el treball en equip, i sobretot el que es treballa molt són els valors. I després, a la venda, treballem les matemàtiques, la llengua...
En el cas dels alumnes de secundària, han treballat conjuntament amb altres comunitats autònomes per vendre productes alimentaris típics.
I vam fer com si fos una feina de, jo què sé, emprenedors de quan siguem grans. I ens ho vam passar molt bé, la veritat, i doncs res, tot supercontent. I després vam contactar amb ells, van elegir els productes, vam veure el seu tríptic que van fer ells, i doncs res, ja està, i ara els estem venent.
Doncs la venda, encara que fa una mica de calor, s'està molt bé amb els companys i aquí venent coses. La gent és molt simpàtica i de moment estem venent bastant bé.
La jornada ha estat tot un èxit i fins i tot hi ha hagut escoles que han hagut de reposar els seus productes.
La zona esportiva de la Feixa Llarga va acollir una nova edició de la Diada de l'Esport Escolar que organitza el Consell Esportiu de l'Hospitalet. Així és com es va desenvolupar la jornada.
Arriba la 42a edició de la Diada de l'Esport Escolar a l'Hospitalet. La gran novetat d'enguany ha estat el criquet.
Doncs la Diada està funcionant molt bé, la veritat. Teníem una mica de dubtes perquè el ser el primer any que es porta a terme. Hem començat a més a mig curs com es va començar el criquet a les escoles. No sabíem si tindria molta participació, però la veritat és que tenim força nens i nenes que han vingut aquí.
Un joc desconegut, però cada vegada més popular a les escoles del municipi.
N'hi ha dos equips d'11 jugadors competint amb un altre i 11 jugadors en cada equip i l'objectiu de l'equip golejador és tombar els wickets i l'equip batejador, el seu objectiu és fer el màxim de carreres que pugui.
La jornada, organitzada pel Consell Esportiu del municipi, ha reunit a centenars de joves i infants davant el poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano.
Aquí cadascú fa l'esport que vol, prova l'esport que vol provar i molt bé, és un espai de convivència, d'esport i de valors que jo crec que és important mantenir en el temps.
Al llarg del dia hi ha hagut competicions de futbol 3x3 i voleibol, activitats de tennis taula i rugby 5, així com la trobada final d'escoles de bàsquet. Un dels grans èxits de la jornada sempre és l'esport dansa, que des de fa anys ja és un símbol d'aquesta cita.
La veritat és que m'omple de satisfacció veure tantes nenes i tants nens ballant amb alegria, porten tot l'any preparant-se al ball com si fos aquí el ball espectacular de l'any, les famílies molt compromeses amb aquesta activitat.
La Diada, considerada una gran festa de cloenda dels jocs escolars, ha comptat amb diverses activitats lúdiques per a tota la família.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Marina i l'Èric de l'escola Milagros Consarnau, que ens recomanen llibres.
Hola, sóc la Maria. Tinc 9 anys i vaig a l'escola Milagros Consarnau. He vingut a recomanar-vos la col·lecció Els Futbolíssims. Va d'un grup d'amics que juguen a futbol, fan misteris i aventures. aquest va de que un amic s'enfada perquè veu un altre que és millor que ell en ser porter. M'he llegit 3 llibres. Vaig conèixer els futbolíssims perquè el meu cosí té tota la col·lecció. M'agraden els futbolíssims, però a mi no m'agrada el futbol. M'agrada perquè tenen misteris i aventures. Le recomanaria a la meva família, als que li agraden el futbol, els misteris i les aventures.
Bon dia, em dic Eric. Tinc 10 anys i vaig a l'escola Milagros Consarnau. Els alumnes de 5è volem recomanar un llibre que ens agrada molt. Parlem de Smile, escrit per Raina Telgemeier. És una novel·la gràfica, és a dir, una història amb dibuixos que tracta sobre la vida de l'autora de quan era petita. Tot comença quan la Raina cau i es trenca les seves dents davanteres i comença a passar molts anys de dentistes, aparells i moments difícils. Però no només parla de dents, també parla sobre problemes d'amistats i inseguretats. És una història molt real perquè tracta sobre coses que poden passar a qualsevol nen o nena. El vaig conèixer a la meva classe. Estava a l'estanteria i me'l vaig llegir, i estava en anglès. M'agrada perquè la Raina no es rendeix i també perquè és divertit, perquè fa nous amics i perquè també és molt guai perquè els dibuixos s'entenen molt a ajuda molt a entendre la història. Jo li dono un 10 de 10. Li recomanaria als fans dels còmics i també li recomanaria als meus amics i la meva família.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del programa Cinema en Curs, en què cada any participen l'alumnat de Batxillerat Artístic de l'Institut Bellvitge i que enguany s'ha concretat en el curtmetratge de ficció Nova nit. I també seguirem parlant de produccions audiovisuals perquè sabrem com han anat els Premis Mercès de l'Institut Mercè Rodoreda. Us hi esperem. Fins dimecres.